Rajoy, Cospedal, Jorge Fernández Díaz i Alicia Sánchez Camacho, tots ells hauran de tornar a comparèixer a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya perquè expliquin ara sí tot el que saben sobre les actuacions il·legals d'alguns agents de la policia espanyola contra els partits i els líders independentistes, allò que es coneixia com la policia patriòtica. Artur Mas no confia excessivament en que la justícia investigui el que va passar i que s'acabi arribant al fons de la qüestió, però tot i així ha decidit que presentarà una querella. Ho farà quan tots ells, a més d'Aznar, l'expresident Aznar, que també se l'ha citat, hagin parlat en aquesta comissió. Mas està convençut que sortiran més coses. Ho ha dit en aquest programa. Bon dia, Catalunya. Són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massip.
Vinga, que arrenquem aquest divendres 28 de març. S'està a punt d'acabar el mes i arrenquem un dia més per acabar la setmana en plena hora punta, connectant amb el RAC per saber quina és ara mateix la situació del trànsit, l'estat de la xarxa viària catalana. Ens en porta tots els detalls des del RAC la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Afectacions a aquesta hora a la C58 al punt de Ripollet per un accident que talla un carril en sentit nord en direcció Sabadell i provoca més de 5 quilòmetres de cua des de Barcelona. En aquesta via també afectacions en sentit sud des de Sant Quirze i a l'arribada del nus de la Trinitat en sentit sud, i encara el Vallès també registra lentitud a la P7 entre Cerdanyola i Barberà cap al nord i des de Santa Perpètua en direcció Tarragona. També el Baix Llobregat, la circulació es concentra a aquesta hora a l'enllaç entre l'autovia 2 i la B23 cap a Barcelona, a la C32 entre Viladecans i Sant Boi i a l'enllaç entre la C31 i la B10 al Prat. També a les rondes hi ha afectacions a les dues vies en sentit Llobregat, de Nou Barris a la Vall d'Hebron, a la ronda de Dalt i del Fòrum a la Vila Olímpica, a la ronda Litoral. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. A més, informació de servei, perquè des d'avui i fins diumenge torna a estar tallada la circulació de trens a Sant Vicenç de Calders per unes noves obres a la xarxa de trens de Renfe, de Rodalies i de Regionals. Com dèiem, des d'avui i fins diumenge no circularà cap tren ni de l'R4 ni de l'R13 entre el Vendrell i la Plana Picamoixons. Per garantir la mobilitat dels ciutadans, Renfe ha previst un servei alternatiu de busos entre aquestes dues estacions. En principi, els busos han d'anar coordinats amb l'horari dels trens. Veurem si es compleix o no aquest tall. A més, es repetirà el cap de setmana que ve, del 4 al 6 d'abril, i el de l'últim cap de setmana d'abril, el del 25 al 27. Doncs ja ho sabeu, si heu d'anar cap al sud, no hi ha trens a Sant Vicenç de Calders, no hi ha trens entre el Vendrell i la Plana Picamoixons, ni de l'R4 ni de l'R13. I va, avui que és divendres, fem també un cop d'ull al cel, mirem amb quines temperatures ens estem despertant aquest divendres i què és el que ens espera pel cap de setmana. Qui ens ho explica? El nostre home del temps, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pau, bon dia. La jornada d'avui comença amb fresca o amb fred. 11 graus a Barcelona i a Tarragona, 6 graus a Lleida, 4 a Girona, 6 a Banyoles. I aquest matí, amb la presència ara a primeres hores de boires, boirines a punts de l'interior del prelitoral, desapareixeran ràpidament i quedarà un dia variable en general. Estones amb sol, però també estones amb alguns núvols. Aquest matí, una miqueta més abundants cap a l'interior i també a punts de la costa central i sud de la Costa Brava. De cara a la tarda, la nuvolositat serà més abundant, sobretot a les comarques de l'interior de Girona, nord de Barcelona, i no descartem algun ruixat cap al Gironès, la Selva, la comarca d'Osona, la Garrotxa, i també, independentment d'això, a la Vall d'Aran estarà tapat i nevarà una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.400 metres d'alçada. Les temperatures màximes avui una miqueta més altes. Demà dissabte nevarà al vessant nord del Pirineu per damunt dels 800 o 900 metres. Això indica que les temperatures demà seran clarament més baixes que les d'avui a tot Catalunya, i atenció amb l'entrada de vent del nord, tramuntana molt forta a la Costa Brava, temporal marítim, i també vent de mestral molt fort a les comarques al sud amb ratxes de més de 90 km per hora. Aquesta situació es mantindrà durant tot dissabte i ja de cara a diumenge tindrem un ambient més assolellat, amb alguns núvols poc importants a les comarques del Pirineu, més sol a la resta i temperatures més altes.
Gràcies, Jordi. De fet, ara ho explicava, aquestes fortes ràfegues de vent que s'esperen per la zona de l'Empordà han fet que Protecció Civil activi l'alerta per vent i fort onatge durant aquest cap de setmana. Com dèiem, s'esperen ràfegues de més de 90 km per hora i onades d'entre 2,5 metres i 4 metres a la costa. Per tant, es demana molta precaució, sobretot els que vulguin anar a fer muntanya al Pirineu, per l'elevat risc de llaus, i també molta precaució si algú es vol acostar a la platja, sobretot a la zona de la Costa Brava, a l'Alt i al Baix Empordà, perquè es preveuen onades de molta, molta magnitud. Per tant, molt de compte. Activats, com dèiem, aquests avisos, aquests plans d'emergència per vent i per fort onatge per part de Protecció Civil. I, a més, una altra informació de servei, i és que aquest dissabte arriba el canvi d'hora per adaptar-nos a l'horari d'estiu. Demà dissabte a les 2 haurem d'avançar el rellotge una hora. A les 2 passaran a ser les 3. Aquest canvi, com dèiem, permet que els dies s'allarguin i la llum del sol duri una miqueta més al vespre. En canvi, pels que ens despertem ben d'hora, doncs encara trigarà una mica més en sortir. Un canvi d'hora que de moment es manté, ja ho sabeu. Aquest dissabte a les 2 seran les 3. Fet aquest repàs d'informació de servei, són les 8 i gairebé 7 minuts. Anem amb els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Olma Giró, bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia.
Davant tot el que ha sortit aquesta setmana sobre l'Operació Catalunya i les actuacions il·legals de la policia patriòtica per atacar els partits i els líders independentistes, el president Artur Mas té decidit que presentarà una querella perquè la justícia investigui el que va passar i descobreixi qui hi havia al darrere.
L'expresident ho ha dit en una entrevista en aquest programa, on també ha explicat que s'esperarà al final de la comissió d'investigació del Congrés. Ara bé, Artur Mas reconeix que no és gaire optimista amb el que pugui fer la justícia. Una comissió on hi tornaran a comparèixer l'expresident Mariano Rajoy, la seva ex número 2, Maria Dolores de Cospedal, l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'exlíder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho.
El Parlament demana la dimissió de la consellera Sílvia Paneque. Consideren que la titular de Territori és responsable del caos de Rodalies que pateixen contínuament milers de ciutadans.
Tots els partits de l'oposició han entrat al cos a cos amb la consellera i amb el rol que ha tingut aquestes últimes setmanes. Ara demanen a Salvador Illa la dimissió de la responsable de Territori pel caos continuat de Rodalies. La Cambra Catalana també reprova el ministre Òscar Puente i els expresidents a Renfe.
Si avui hi hagués eleccions al Parlament, el PSC tornaria a guanyar-les. Així ho diu l'enquesta del CEO que s'ha publicat aquest dijous, que també explica que Aliança Catalana pujaria fins als 10 diputats a costa de Junts, que perdria suports.
I en aquesta mateixa enquesta, l'accés a l'habitatge torna a encapçalar la llista dels principals problemes i preocupacions que té la societat catalana. I el que veiem en aquest àmbit és que el problema ja no és cosa dels més joves, sinó que la problemàtica de l'habitatge ja és un fet transversal en totes les franges d'edat.
I Europa lamenta els nous aranzels del 25% a cotxes i components automobilístics anunciats per Donald Trump i estudia com hi ha de respondre.
Aquest anunci aranzelari de Trump té un objectiu molt clar: penalitzar la importació fins a tal punt que els fabricants de tot el món es vegin obligats a instal·lar-se als Estats Units per produir allà mateix els cotxes que vulguin vendre en el mercat nord-americà. Per tant, invertir-hi i crear llocs de treball.
En una estona en parlarem amb Blanca Zapater Trallero, economista i membre del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona. Li preguntarem quin impacte tindran aquests aranzels en la indústria catalana. I els embassaments de les conques internes han arribat al 60% de la seva capacitat gràcies a les pluges de les últimes setmanes. Això sí, tot i que aquest era el llindar que la norma marca per aixecar les restriccions per la sequera, aquestes mesures per frenar el consum d'aigua continuaran.
L'Agència Catalana de l'Aigua opta per la prudència i de moment no aixecarà les restriccions. Això sí, dona per fet que aquest estiu ja no hi haurà restriccions per sequera. Si això es confirma, seria el primer estiu en 3 anys sense restriccions i això permetrà regar o omplir piscines.
I després dels aldarulls i les destrosses de fa uns dies al centre cívic, en un dels centres cívics de Girona, el del barri de la Font de la Pólvora, Interior ha anunciat que reforçarà la presència policial justament en aquesta zona.
El patrullatge policial es farà amb més intensitat, sobretot durant la tarda i la nit. A més, també s'implementaran altres mesures complementàries, com per exemple el reforç de la neteja o sancionar els actes incívics. Tot plegat s'ha acordat a la Junta Local de Seguretat Extraordinària celebrada aquest dijous.
Doncs en una estona, d'aquí una horeta, en parlarem amb Sílvia Aliu, regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Girona. Li preguntarem per aquestes mesures i també per saber com avança la investigació per descobrir qui va saquejar el cementiri de la ciutat aquest cap de setmana passat. I pel que fa als esports, Primo Roglic és el nou líder de la Volta després d'emportar-se la quarta etapa, una etapa que va arrencar a Sant Vicenç de Castellet i que va tenir un final espectacular a Montserrat. La victòria, a més, es va decidir de manera molt ajustada en un nou frec a frec entre Roglic i Juan Ayuso.
Aquest és el titular respecte al ciclisme i en futbol, doble victòria blaugrana en el femení 6-1 contra el Wolfsburg per certificar el pas a semifinals de la Champions, un any més, per cert, que el Chelsea serà el seu rival. I en el masculí, plàcid partit dels de Hansi Flick contra Osasuna, amb resultat final de 3-0. La nota negativa, la lesió de Dani Olmo, que es va retirar amb molèsties musculars i que estarà fora entre 2 i 3 setmanes.
Avui ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia. Ho farem amb la periodista del periòdico Carlota Camps, amb el subdirector del diari Ara, David Miró, i amb l'expolític i escriptor Manolo Milian Mestre. I avui, a la segona part del programa... A les 12 ens visitaran l'Àngels Gunyalons i la Cristina Clemente. Són actriu i autora de l'obra Dones de Ràdio, que aquests dies podem veure al Teatre Villarroel. També acabarem, com cada setmana, amb el The Very Best of el matí a Ràdio Estel, que ens porta l'actor Francesc Marginet. I a més, trucarem l'amic del programa, el DJ i productor musical Carlos Bayona, que ens ajudarà a comentar l'aniversari d'aquesta extraordinària cançó, d'aquest àlbum, We Are The World. Gravat per molts artistes i amb una finalitat benèfica que es va acabar convertint en número 1 en vendes. Però el nostre artista és Rafa Sanahuja. Bon dia, Rafa, de nou.
Gràcies, bon dia de nou.
Avui a qui hem de felicitar?
Avui, entre d'altres sants i santes, és Sant Sixt. Sant Sixt III, concretament, que va ser papa entre els anys 432 i 440, un pontificat que va destacar per la seva fermesa en defensar les decisions del Concili d'Efes, que va ser el 431, on es va proclamar la Mare de Déu com a Teotocos, consolidant així la doctrina ortodoxa davant l'heretgia nestoriana. A més, va promoure la pau i la unitat de l'Església, intentant reconciliar diferents corrents teològics després de les controvèrsies cristològiques del seu temps. D'altra banda, Sant Sixt III va impulsar importants obres a Roma, com l'ampliació i envelliment de la Basílica de Santa Maria la Major, un temple clau per la devoció mariana, i també va enriquir altres esglésies romanes, reforçant el paper de la ciutat com a centre espiritual del cristianisme. Una festa, la seva, que ens recorda la dedicació a la fe i la unitat de l'Església en un període crucial de la història del cristianisme.
Sixt, a veure...
Sixt.
No crec que n'hi hagin masses. No crec que n'hi hagin masses.
Tens bon instint, eh?
Jo crec que...
En principi.
Què farem? Uns 40?
Doncs mira, no està malament perquè de les variants que tinc hi ha una que és 49, que és concretament la femenina. Sixta.
Sixta?
Tenim,
ah, mira.
49 sixtes. Sixt en si, 5.
5.
Segons les dades...
Mare meva!
És un nom, perdoneu, en extinció.
Sí,
queda,
sí.
Queda poqueta, sí. Poquet Sixt. Perdó, en castellà, Sixto puja una miqueta la xifra, 209, i la variant Sixte, que també existeix,
sí, és veritat.
22. O sigui, és un nom que ara mateix no està massa
de moda. No es posa massa.
No es posa massa.
Que els que ho posen ho acaben en B o en bo, no? O versió castellana o en B, més que Sixt. Sense...
Sí, exactament. Però bueno, escolta, es mereixen la nostra felicitació.
No, i tant. Moltíssimes felicitats a tots els Sixtes, les Sixtes, els Sixtos, etcètera. Tots felicitats. I avui què destaquem de la premsa religiosa?
Doncs mira, a Vatican News podem llegir que l'Oficina de Celebracions Litúrgiques ha publicat el calendari de misses i cerimònies que se celebraran del 13 al 27 d'abril, des de diumenge de Rams fins al segon diumenge de Pasqua o de la Divina Misericòrdia. Les celebracions, evidentment, estem parlant de Roma, del Vaticà, inclouen la missa a la plaça de Sant Pere, diumenge de Rams, la missa crismal, la Passió i a la Basílica de Sant Pere, que serà la Passió, i així com el Via Crucis, el típic i espectacular Via Crucis al Coliseu. La vigília pasqual serà el dissabte sant, 19 d'abril, seguint de la missa de Pasqua, i la benedicció Urbi et Orbi el diumenge 20. Tot això, la Santa Seu ha indicat que la presència del Papa, evidentment, dependrà de la salut en les properes, de la seva salut en les properes setmanes. A la revista Eclesia trobem un interessant article, i és que davant la situació de l'Espanya buida, les diòcesis de diverses províncies eclesiàstiques, incloent-hi les d'Aragó i Extremadura, han convocat que totes les campanes repiquin aquest 31 de març i demanen incloure aquesta realitat a les pregàries durant les misses d'aquest cap de setmana. Els bisbes han expressat la seva preocupació per la despoblació, l'envelliment i la pèrdua de serveis, i han reclamat accions polítiques coordinades a tots els nivells per aturar aquesta emergència, tot i que reconeixen que l'Església no té solucions tècniques, doncs han instat a una col·laboració entre les autoritats i la societat per afrontar el problema. I finalment, un apunt ràpid, diversos mitjans publiquen que el Papa francès ha nomenat Jesús Fernández, fins ara bisbe d'Astorga, nou bisbe de Còrdoba, en substitució de Demetrio Fernández després de 15 anys al càrrec.
Doncs moltes gràcies, Rafa, per aquest repàs. Ens retrobem en una estona. Passen 2:15.
Al matí a Ràdio Estel. Tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
I ara és moment d'obrir l'agenda per aquest divendres. Bon dia, Sílvia Muñoz.
Bon dia.
El sindicat de llogateres presenta un protocol per fer front als desnonaments des dels centres educatius.
El document rep el nom de Sense habitatge no hi ha educació. Es tracta d'una guia col·lectiva per donar resposta a la crisi de l'habitatge i garantir el dret a l'educació a les aules.
I el caos de Rodalies centrarà també el debat que se celebra aquest matí al ple de l'Ajuntament de Barcelona.
Junts, els Comuns i el Partit Popular defensaran proposicions per millorar la situació ferroviària a Catalunya. La situació arriba l'endemà que s'acabés el ple monogràfic sobre la situació de Rodalies, i on el ple del Parlament va demanar la destitució de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per la situació.
I a les 12, a Ripoll, hi ha convocada una manifestació a favor dels drets humans i de la llibertat d'expressió.
La protesta s'ha convocat arran que 4 exalcaldes de Ripoll hagin mostrat la seva preocupació en un manifest contra l'alcaldessa d'ultradreta del municipi, Sílvia Orriols. Acusen l'Ajuntament de violència institucional contra els joves i la creativitat.
Gràcies, Sílvia. 8:18, anem amb les notícies.
Posa't al dia, al matí a Ràdio Estel.
Com us dèiem, aquest dissabte arriba el canvi d'hora per adaptar-nos a l'horari d'estiu. Haurem d'avançar una hora al rellotge. A les 2 de la matinada seran les 3.
Sí, per tant, dormirem una hora menys, i aquest canvi d'horari permet que els dies s'allarguin i la llum del sol duri fins al vespre. Per tant, el sol trigarà més en sortir i es farà de dia més tard. Per contra, a la tarda gaudirem d'una hora més de llum. Aquest canvi d'horari s'aplica a tots els països de la Unió Europea en compliment d'una directiva que afecta tots els estats membres. Fins al mes de novembre no haurem de tornar a canviar el rellotge.
Davant de tot el que ha sortit aquesta setmana sobre l'Operació Catalunya i les actuacions il·legals de la policia patriòtica per atacar els partits i els líders independentistes, el president Artur Mas té decidit que presentarà una querella perquè la justícia investigui el que va passar i descobreixi qui hi havia al darrere.
És cert que a mesura que es van reforçant els arguments i van sortint coses que semblen noves, no?, i descobriments nous, etcètera, etcètera, doncs jo cada vegada estic més decidit a presentar aquesta querella. I estem esperant el final d'aquesta comissió d'investigació perquè han de sortir més coses.
El president Mas ho ha dit en una entrevista en aquest programa. L'expresident diu que s'esperarà al final de la comissió d'investigació al Congrés, però també reconeix que no és molt optimista amb el que pugui fer la justícia, perquè ja ha demostrat altres vegades que el sistema judicial espanyol no ha actuat i la qüestió li ha fet una mandra absoluta, diu. A més, a la comissió hi tornaran a comparèixer l'expresident Mariano Rajoy, la seva exnúmero 2, Maria Dolores de Cospedal, l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'exlíder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho.
El PSOE ha dit que accepta la petició que ha fet Esquerra Republicana perquè tots ells tornin a passar per la comissió i responguin al paper que van tenir a l'Operació Catalunya després de la implicació que s'ha conegut aquesta setmana. També ho haurà de fer l'expresident José María Aznar, que encara no se l'havia citat fins ara. Els àudios avançats per RAC1 aquesta setmana mostren que Rajoy coneixia les operacions de la policia patriòtica i s'apunta que potser s'haurien desviat diners del govern per pagar aquestes accions il·legals.
Des del PP, el portaveu Miguel Tellado ha tret ferro als àudios i ha dit que Cospedal no té res a veure ni amb l'Operació Catalunya ni amb la policia patriòtica.
Mire, los audios son audios, desde luego, si alguien quiere ir a un juzgado que vaya, pero desde luego los juicios mediáticos creo que es revolver sobre algo pasado en el que simplemente hay una cortina de humo para no hablar de los casos de corrupción que persiguen al gobierno de Pedro Sánchez.
I us ho explicàvem també a la portada. Aquest cap de setmana, unes altres obres a la xarxa de Rodalies tornaran a tallar la circulació de trens a Sant Vicenç de Calders. Des de fet, l'afectació ha començat avui i s'allargarà fins diumenge, i durant aquests 3 dies no circularà cap tren de l'R4 ni de l'R13 entre el Vendrell i l'estació de la Plana Picamoixons. Per garantir la mobilitat dels usuaris, Renfe ha previst un servei alternatiu de busos entre aquestes dues estacions. En principi, aquests autobusos han d'anar coordinats amb l'horari dels trens. Esperem que sigui així per la paciència i la salut mental de tots els usuaris. I el tall es repetirà el cap de setmana que ve, del 4 al 6 d'abril, i també l'últim del cap de setmana d'abril, el del 25 al 27. Doncs sobre el caos ferroviari que fa mesos i mesos que pateixen els usuaris, el Parlament ha decidit reprovar la consellera Sílvia Paneque. L'oposició reclama a Salvador Illa la dimissió de la responsable de territori pel caos continuat de Rodalies. La cambra catalana també reprova el ministre Òscar Puente i els expresidents de Renfe. Ens ho explica la cap de política de Ràdio Estel, Judit Caselles, que ha estat seguint aquest ple.
El PSC i els comuns es queden sols defensant Paneque i Puente per la gestió de Rodalies. Tots els partits de l'oposició han entrat al cos a cos amb la consellera i amb el rol que ha tingut aquestes últimes setmanes. De poc els hi ha servit que la consellera hagi demanat disculpes o que reunís a Sants amb els responsables de Renfe i Adif. Els tres partits independentistes pensen que no ha estat prou beligerant amb els operadors de la xarxa i que no ha estat a l'alçada de les circumstàncies. Són Montse Ortiz, de Junts, Marc Veses, d'Esquerra, i Dani Cornellà, de la CUP.
Creiem que s'han d'assumir responsabilitats davant d'aquesta mala gestió. Per això, des de Junts, demanem la reprovació i el cessament de la consellera Paneque.
Li vam demanar a l'inici d'aquest debat que assenyalés els responsables, però si s'entesta de fer d'escut de Renfe i de DIF, vostè haurà d'assumir el cost polític d'aquesta decisió.
S'ha amagat, macroconsellera. S'ha vist superada pel caos ferroviari i no ha sabut donar una resposta clara, ferma i posar-se al capdavant. I el president ho ha permès.
Esquerra, doncs, continua fent equilibris entre donar suport al govern i alhora girar-li l'esquena. Els republicans no només han instat la resta de partits a reprovar la consellera, sinó que també s'han abstingut i han permès que tirés endavant la proposta de Junts, que demana directament el cessament de la mà dreta d'Illa, un posicionament que el diputat del PSC, José Ignacio Aparicio, ha rebutjat frontalment.
Sap greu, reitero, que es perdin oportunitats, tot fent recriminacions, cercant culpables o demanant reprovacions. Això és una proposta de millora? Justament a la consellera que més està fent i més està treballant per solucionar problemes que venen de lluny, justament quan ella ha posat sobre la taula una gran bateria de solucions, quan ha donat la cara sempre a tot demanant disculpes a l'hora que ha exigit solucions a qui ha pertocat en cada moment.
El PP, per la seva banda, ha tornat a posar el focus amb el ministre Puente i ha aconseguit el suport de la majoria de la cambra per desaprovar-lo. La diputada Àngels Esteller acusa el responsable de transports de no donar la cara com cal.
I reprovem el ministre Òscar Puente per la mala gestió, perquè mentre s'estava enfonsant la xarxa de Rodalies, el ministre està desaparegut.
Sobre el traspàs de Rodalies, s'ha aprovat la proposta conjunta del PSC i Esquerra que ratifica que la nova empresa es constitueixi abans d'acabar el 2025 amb una direcció independent de Renfe.
Doncs, segons ha pogut saber el diari Ara, Renfe ha apartat de facto el director de Rodalies a Catalunya, Antonio Carmona. La persona que està liderant la interlocució amb la Generalitat per part de Renfe és el nou director operatiu de la companyia nomenat. Recentment es tracta de Josep Enric García Alemany, que, com dèiem, només va ser nomenat fa uns dies.
Sí, el desgavell d'aquest mes a Rodalies ja ha provocat la primera sacsejada interna a Renfe. Tot i que cap partit polític n'havia demanat explícitament el cessament, l'operadora espanyola ha apartat de facto el fins ara director de Rodalies a Catalunya, Antonio Carmona, de les decisions diàries. Fons del govern reconeixen al diari que Josep Enric García Alemany és una persona que té molta influència i que també té un paper important dins el nou organigrama de la operadora que es va dissenyar ara fa just una setmana. Carmona, nomenat fa només un any, no ha estat cessat formalment, però ara les decisions diàries de Rodalies a Catalunya, arran del caos ferroviari, es debaten amb la nova figura nomenada des de Madrid.
I això és una peça important també, nomenada des de Madrid. En l'entrevista en aquest programa, Artur Mas creu que el traspàs de Rodalies ha sigut un engany.
Han aixecat la camisa en els negociadors de tot això, que és molt probable, o es van aixecar unes expectatives des d'aquí amb el tema de Rodalies que no es podien complir i ara han topat amb la realitat. Jo no sé quina d'aquestes dues versions és la bona, però una de les dues. I tendeixo a pensar que és la primera. És a dir, que més aviat doncs, van dir que sí, per tirar endavant, etc etc.
Per això Mas defensa que cal ser exigent amb el PSOE perquè compleixi amb els acords.
Jo entenc que de tant en tant, no cada dia, però que de tant en tant tu li hagis d'ensenyar una mica les dents en el govern espanyol, jo ho entenc. Perquè si no ho fas, s'acostumen a no complir mai res. I un dia no compleixen amb les plantes de Purins, i un altre dia no compleixen amb Rodalies, i un altre dia no compleixen amb els acords que has fet, i un altre dia no compleixen amb el tema del finançament, i tot vas quedant petit i encongit, i ells van governant.
Pel que fa a la seva entrada i militància Junts, el president ha explicat que encara no s'ha donat d'alta. Mas creu que ho haurien de fer plegats amb el president Jordi Pujol, tal com van anunciar ara fa uns mesos, però que encara no han trobat aquest moment per fer-ho. Doncs, si avui hi hagués eleccions al Parlament, el PSC tornaria a guanyar-les. Així ho diu l'enquesta del CEO que s'ha publicat aquest dijous. Però una de les dades més destacades que revela aquesta enquesta és la pujada del partit xenòfob i d'ultradreta Aliança Catalana, que passaria de 2 a 10 diputats i que, a més, ho faria a costa de Junts, que perdria suports. Esquerra es recuperaria lleugerament de la patacada d'ara fa un any. El baròmetre també mostra que el suport a la independència cau a nivells d'abans del procés. Ara només hi estan a favor el 38% dels catalans. En té més detalls, Xavi Toscano.
Salvador Illa obtindria entre 41 i 43 diputats, que si fa no fa els mateixos que va tenir en els últims comicis d'ara farà un any, que van ser 42. Un PSC que millora resultat respecte a l'enquesta del novembre passat. Com a segona força, es mantindria Junts, però amb una caiguda destacada. Baixaria fins als 27-28 diputats, una tendència de descens que el partit de Puigdemont ve arrossegant en tots els baròmetres des de les eleccions del maig. I d'aquesta pèrdua d'escons se n'aprofita Aliança Catalana. El partit de Sílvia Orriols és el que més puja i passaria dels 2 diputats actuals als 10. Així ho analitza el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Juan Rodríguez.
Si ara detectem que hi ha un gruix, no?, que hi ha un 10%, per exemple, de votants de Junts que s'estarien passant a Aliança Catalana, aquest 10% no el prenguem com una mesura rigorosa i certa, sinó que podria ser perfectament un 5 o podria ser un 15.
Una aproximació dels votants de Junts a Aliança, malgrat el cordó sanitari que els juntaires han decidit fer a Orriols. I amb aquesta tendència com a context, però abans de conèixer les dades del CEO, l'expresident Artur Mas apuntava aquest dijous al matí a Ràdio Estel ser partidari de parlar-ne amb Aliança.
Però jo personalment penso que en democràcia, per minimitzar algú, per tenir-lo el més reduït possible, que és el que jo voldria respecte a Vox i també a Aliança Catalana, jo els intentaria minimitzar. Però ho faria a base de, això, de la confrontació dialèctica, perquè la gent entengués que els meus arguments són millors i més sòlids que els seus.
Tornant als resultats de l'enquesta, Esquerra recupera de la patacada electoral del maig. Seguiria sent la tercera força al Parlament amb 21-23 escons. Pocs canvis a la resta de formacions. Els populars es mantindrien entre els 14 i els 16, Vox no en tindrien entre 10 i 12, i més lluny els comuns i la CUP lluiten per mantenir els resultats del maig, amb entre 6 i 7 els de Jéssica Albiach i entre 3 i 4 els anticapitalistes. Un baròmetre que porta males notícies pels independentistes. El suport a marxar d'Espanya cau a nivells d'abans del procés i només hi ha el 38% de catalans que ho vulguin, per darrere del 54% que ja estan en contra.
En aquesta mateixa enquesta, l'accés a l'habitatge torna a ser el principal problema i la principal preocupació de la societat catalana. I el que veiem en aquest àmbit és que el problema ja no és cosa només dels joves, sinó que és un problema. L'habitatge, l'accés a l'habitatge, ja és una qüestió transversal. És el principal problema en totes les franges d'edat, Xavi.
És el segon baròmetre consecutiu en què l'habitatge apareix al capdamunt de les preocupacions ciutadanes. Però si fa uns mesos ho era per poc més d'un de cada cinc enquestats, ara ja s'apropa a un de cada quatre. A més, aquest 23% suposa un rècord històric en el registre del CEO, superant el 21% de catalans que van dir que l'habitatge era un problema en l'enquesta que es va fer l'any 2007, just en plena bombolla immobiliària. Però més enllà d'això, la preocupació per accedir a una llar va creixent. Si en els darrers baròmetres només ho era per a la franja de ciutadans que tenen entre 18 i 34 anys, avui s'apunten a aquesta problemàtica els catalans de 34 a 49 anys i també els de 50 a 64 anys. Juan Rodríguez, director del CEO.
L'accés a l'habitatge es consolida com a principal problema. Es consolida perquè hi ha més gent que el considera com a tal i també perquè guanya una certa transversalitat. Així com en l'anterior baròmetre aquesta problemàtica estava més ubicada sobretot en alguns grups de votants, ara diguem, la gran majoria de votants per diferents categories socials l'identifiquen com a problema.
Els problemes de l'habitatge els segueixen com a principals preocupacions dels catalans, la immigració i la insatisfacció amb la política, la inseguretat i també l'estat de l'economia.
I els comuns vinculen l'aprovació del segon suplement de crèdit de gairebé 2.000 milions d'euros a nous avenços, justament en qüestions d'habitatge. En concret, demanen que es contractin 100 inspectors per sancionar els propietaris que incompleixin la llei del topall dels preus del lloguer. Evitar també que 30.000 pisos protegits passin al mercat privat i destinar 850 milions d'euros de recursos propis de la Generalitat a polítiques d'habitatge, Judit.
Els de Jéssica Albiach marquen les seves prioritats per donar llum verda al segon suplement de crèdit que el govern vol aprovar per poder comptar amb partides extraordinàries i poder legislar sense tenir pressupostos. Les seves exigències són punts que ja estaven inclosos a l'acord d'investidura de Salvador Illa i que fa temps que reclamen sense èxit. Que el govern creï un cos d'inspectors per multar els propietaris que no apliquin el topall de preus de lloguer, evitar que aquest mateix any 8.000 pisos socials perdin aquesta condició i que el govern destini encara més recursos a fer front a la crisi de l'habitatge.
El president Illa ha d'entendre que si la legislatura no avança a Catalunya per garantir el dret a l'habitatge, la legislatura haurà fracassat. L'èxit o el fracàs de la legislatura depèn de les polítiques d'habitatge que s'entomin també des del govern de la Generalitat.
La líder dels comuns del Parlament ho ha dit acompanyada del ministre de Consum, Pablo Bustinduy, que assegura que des del govern espanyol estan compromesos en vigilar les pràctiques il·legals. Precisament aquestes últimes hores, Consum ha obert un expedient al Alquiler Seguro per suposades pràctiques abusives com obligar els llogaters a contractar una assegurança.
Que en el mercado inmobiliario hay poderosísimos intereses económicos y agentes muy poderosos, pero ningún interés económico tiene que estar por encima del derecho a la vivienda. Y desde luego el Ministerio de Consumo, dentro de sus competencias y con todas las herramientas a su disposición, se va a encargar de que ninguna ilegalidad quede impune.
Tant el Via com Bustinduí celebren també les polítiques del govern d'Ada Colau a Barcelona que van suposar el tancament d'uns 8.000 pisos turístics a la ciutat.
I Esquerra Republicana ha obert formalment la batalla pel lideratge de la Federació de Barcelona, l'agrupació més important. Una llista oficialista afí a Oriol Junqueras i una altra formada pels crítics amb la direcció són els que es disputaran el control del partit a la capital catalana.
Sí, la llista oficialista la lideraran Eva Baró i Lourdes Arrando i la llista crítica estarà formada per membres de Nova Esquerra i Foc Nou, dos dels corrents interns del partit. Segons llegim avui al periòdico, el tàndem de la llista crítica amb la direcció es donarà a conèixer avui mateix. Per la seva banda, Eva Baró, que ja és la presidenta actual de la Federació de Barcelona, va anunciar que es tornava a presentar i ho va fer a través d'un comunicat on assegurava que volia diàleg i consens per posar Barcelona al centre de la presa de decisions. Fons a la candidatura crítica expliquen al diari que no es tracta d'un projecte contra ningú, fent referència a Junqueras, i diuen que la Federació de Barcelona respon a una lògica territorial diferent. Això sí, admeten que intentaran aglutinar una proposta política i unes idees que creuen que ara per ara no estan sent representades per l'actual direcció.
I obrim la plana internacional amb una notícia d'última hora, i és que un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Birmània i ha posat en alerta Tailàndia i la Xina. De moment, les autoritats no parlen de danys o víctimes. L'epicentre del terratrèmol s'ha donat prop de la ciutat de Mandalay a una profunditat d'uns 10 quilòmetres. Estarem molt pendents del que puguem saber d'aquest fet i us n'anirem donant més detall. Sembla que la sacsejada també s'ha notat a Bangkok i això ha provocat escenes de nerviosisme en algun moment. Estarem molt pendents d'aquest terratrèmol de magnitud 7,7 que s'ha notat a Birmània i als països de l'entorn. Pel que fa a Europa, xoc entre el govern de Pedro Sánchez i l'OTAN per l'increment de la despesa en defensa. El govern espanyol està molest amb el secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, per afirmar que Espanya vol arribar al 2% del PIB en inversió militar a l'estiu. L'executiu de Pedro Sánchez ha matisat que farà tot el possible per aproximar-se a aquesta xifra sense posar dates.
Des de la Moncloa asseguren que aquesta conversa no va ser exactament com va dir Rutte en un esdeveniment a Polònia. El govern espanyol ha assegurat que està treballant per arribar al 2% d'inversió en defensa, però recorden que encara no hi ha cap compromís concret. Davant les paraules de Rutte, l'executiu espanyol ha acusat el secretari general de l'OTAN de parlar a la lleugera i també han criticat els termes que ha utilitzat.
I el Canadà planta cara als aranzels de Donald Trump.
The old relationship we had with the United States based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation.
És el primer ministre canadenc, Mark Carney, que ha trencat relacions amb els Estats Units, així ho explicava, i a més ha anunciat represàlies comercials.
Carney ha contestat així a l'anunci de Trump sobre imposar una taxa del 25% als cotxes produïts d'altres països. El primer ministre canadenc ha anunciat aquest dijous que aplicarà mesures semblants per potenciar la indústria interna del país. Per exemple, comprarà 40.000 cotxes fabricats al Canadà per 1.300 milions d'euros. De tota manera, Carney ha demanat als canadencs paciència i també marge per crear el que ha anomenat nova economia sense incidència dels Estats Units.
I Europa lamenta aquests nous aranzels del 25% als cotxes i components dels automòbils que ha anunciat Donald Trump i estudia com hi ha de respondre. La Comissió Europea assegura que, de moment, la prioritat és trobar una sortida negociada a la guerra comercial dels Estats Units.
Brussel·les no ha donat pista sobre com respondrà a aquests aranzels, però ha deixat clar que ho farà amb duresa si és necessari. Tot i així, també ha defensat la postura de l'acord negociat. L'eurocomissari de Comerç ha viatjat aquesta setmana a Washington i ho ha fet per intentar reconduir relacions, però ha deixat clar que encara hi ha molta feina per fer. De moment, la Unió Europea ha decidit endarrerir fins a mitjans d'abril el paquet de represàlies de 26.000 milions d'euros com a resposta als aranzels de Trump a l'acer i a l'alumini.
Doncs aquest anunci aranzelari de Trump té un objectiu molt clar, penalitzar la importació fins a tal punt que els fabricants de tot el món es vegin obligats a instal·lar-se als Estats Units. units. L'objectiu és que produeixin allà mateix els cotxes que vulguin vendre al mercat nord-americà i, per tant, acabin creant llocs de feina al país.
Tot i això, és un pla amb fissures. D'altra banda, perquè comportarà més inflació per als consumidors nord-americans, perquè els aranzels acabaran repercutint en el preu final en el concessionari i també perquè perjudicarà els mateixos fabricants nord-americans com, per exemple, Ford o General Motors, ja que una part important de les peces dels seus cotxes s'han fabricat a altres llocs, sobretot a Mèxic, i, per tant, els tocaria pagar aranzels. La Casa Blanca, però, ho considera un contratemps transitori i assumible si es té en compte que l'objectiu final és reindustrialitzar el país. A escala europea, la gran damnificada és Alemanya. Segons dades del Departament de Comerç, l'any passat va exportar als Estats Units més de 440.000 cotxes per un valor de 25 milions de dòlars. I en el cas de Volkswagen, només el 20% dels cotxes que ven als Estats Units estan produïts allà mateix. En canvi, les fàbriques instal·lades a Espanya no produeixen vehicles per al mercat nord-americà.
I, per altra banda, una trentena de països aliats d'Ucraïna han acordat mantenir les sancions econòmiques a Rússia i no cedir a les demandes de Moscou, que n'ha demanat l'aixecament per avançar en l'alto el foc. Ho han acordat a la cimera que s'ha celebrat a París, on també han garantit a Zelensky suport militar.
El president francès Emmanuel Macron, que ha liderat la trobada, ha defensat mantenir la pressió econòmica sobre Rússia i, per tant, no aixecar sancions fins que s'estableixi la pau. També ha anunciat l'enviament a Ucraïna d'una missió militar franco-britànica per tal d'estudiar un possible desplegament d'una futura força de pau.
I 5 persones han resultat ferides a Amsterdam, dues d'elles de gravetat, per un apunyalament al centre de la ciutat. La policia ha detingut un sospitós, un home de 30 anys.
L'atac va passar cap a 3:45 de la tarda, tocada a la plaça Damm. Gràcies a la intervenció d'un grup de vianants, l'home va poder ser detingut. L'autor dels fets va quedar ferit d'una cama i va ser traslladat a l'hospital. Segons la policia del país, 4 de les 5 víctimes són turistes. De moment, es desconeix el mòbil d'aquest atac.
I la transfòbia creix un 14% a Catalunya durant el primer trimestre d'aquest any. Segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, s'ha registrat un increment de les incidències respecte al mateix període de l'any passat.
L'entitat ateix 65 casos i d'aquests, 4 de cada 10 són per transfòbia. Les persones transsexuals han sigut el col·lectiu més discriminat per la seva orientació sexual i per la seva identitat de gènere. Després, segueixen els homes homosexuals amb el 31%. La majoria de casos s'han produït a la demarcació de Barcelona. Una de cada 3 incidències ha patit discursos d'odi o exaltació d'odi, una cinquena part ha denunciat assetjament i el 15% agressions físiques, entre d'altres.
I una investigació del diari Ara revela que 3 empleats han denunciat l'entitat on treballaven per falsificar ajudes a joves tutelats. Segons aquests treballadors, el pis estava mig buit, però l'entitat que el gestionava cobrava a la Generalitat com si totes les places estiguessin ocupades. El cas coneix com un cas de places fantasma.
La denúncia que ja han rebut tant l'Oficina Antifrau com la Síndica de Greuges de Catalunya fa referència a una entitat de la província de Girona que tenia pisos mig buits destinats a joves vinculats a programes d'inserció laboral. Tot i haver-hi places buides, cobrava com si els pisos estiguessin plens i d'aquesta manera obtenien tots els diners que porta l'administració per a aquests joves. Això es feia, segons els testimonis, falsificant firmes d'aquests nois i noies per confirmar que continuaven el servei, és a dir, que encara vivien al pis i que l'entitat treballava amb ells. Un fet que no era cert. Aquestes places costen a la Generalitat uns 120 euros per dia quan són menors i 46 euros per dia i persona quan es tracta d'extutelats. La investigació segueix el seu curs.
Per cert, que la classe social de la que formes part influeix a l'hora de triar el grau universitari. És una de les conclusions principals de l'informe que ha presentat l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En aquest estudi s'explica que més de la meitat dels titulats en medicina o disseny són de classe alta i només un 12%, és a dir, un de cada 10, són de classe treballadora. En canvi, a l'altre plat de la balança hi ha els graus de l'àmbit de la intervenció social, on la majoria de graduats són de classe baixa.
Tot i que no hi ha una gran diferència entre classes en la quantitat d'estudiants que tenen feina 3 anys després de deixar la universitat, sí que hi ha una important diferència en el sou que reben. Una diferència que és causada pel tipus de graus universitaris que escollien els de classes més baixes, carreres amb menys sortides laborals i unes condicions més precàries. I pel fet també que els estudiants de classe alta segueixen tenint més oportunitats de continuar estudiant després del grau universitari. Per tot plegat, aquest informe mostra com l'any 2023 les diferències salarials entre graduats de classe alta i de classe baixa era de 206 euros bruts cada mes mensuals.
Per cert, que les farmàcies catalanes han llançat l'aplicació La meva farmàcia perquè els pacients es puguin comunicar amb el seu farmacèutic. L'aplicació ha estat consensuada amb el Departament de Salut i ofereix també un registre de les accions que s'han dut a terme a les farmàcies.
La meva farmàcia complementa l'aplicació La meva salut. A través d'aquesta, el pacient pot veure el seu historial de dispensacions, també l'historial d'accions professionals fetes a la farmàcia. L'objectiu és que en un futur la informació de La meva farmàcia aparegui també l'historial clínic del pacient i comparteixi dades clíniques amb l'aplicació La meva salut. A més, és una aplicació gratuïta i que els usuaris ja es poden descarregar. També ofereix un mapa de totes les farmàcies que hi ha a Catalunya i també inclou un sistema de missatgeria per comunicar-se amb el pacient.
I les pluges de les últimes setmanes han fet que només en un mes els embassaments de les conques internes hagin doblat les seves reserves. Si a principis de març estaven per terra, ara mateix es troben al 60% de la seva capacitat. La qüestió és que aquest és el llindar per aixecar restriccions, però de moment l'Agència Catalana de l'Aigua opta per la prudència. Això sí, dona per fet que a l'estiu ja no hi haurà restriccions per la sequera.
I si això es confirma, seria el primer estiu en 3 anys sense restriccions i això permetria, per exemple, regar o omplir les piscines. N'ha parlat Josep Lluís Armenter, que és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Esperem, vull dir, si es confirmen aquestes prediccions, sobretot ens queda... Estem al principi de la primavera, no? Fa una setmana tot just que hem entrat. Per tant, sí que esperem que si el mes d'abril i el mes de maig són plujosos, doncs puguem ja aixecar totes les restriccions i ja tinguem una situació de normalitat ja en tot el territori o gran part del territori.
Aquest dijous, els embassaments de les conques internes han arribat al 60% de la seva capacitat, el llindar, com deies, que el govern va marcar per poder treure restriccions. Armenter, però, aposta per mantenir la prudència i no fer canvis fins a finals del mes que ve.
Hisenda fa marxa enrere i pagarà els imports pendents als jubilats que van tributar de més durant les dècades dels anys 60 i 70 a través de les seves mútues. Ho farà aquest any i en un sol pagament, tal com ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Vamos a impulsar un cambio normativo para acelerar al máximo estas devoluciones. El objetivo sería que los contribuyentes con derecho a este reintegro reciban la devolución de una vez y en un solo pago a lo largo de este año 2025.
Els antics mutualistes només podran reclamar, això sí, el que han aportat de més a les declaracions del 2019 i el 2022, perquè els anys anteriors ja han prescrit. Per cert, que el Ministeri d'Hisenda i el de Treball han trencat les negociacions al no arribar a un acord sobre la tributació del salari mínim interprofessional. Les dues parts es donaven de marge fins avui per arribar a una entesa que finalment no ha arribat.
Tot apuntava que aquesta setmana els ministres María Jesús Montero i Yolanda Díaz havien d'arribar a un acord, però dimecres les converses es van enrocar. Hisenda volia que el salari mínim tributés l'IRPF, mentre que Treball no volia que es pagués l'impost. S'espera que aquest divendres, avui, el govern espanyol informi la seva intenció de presentar un veto a les proposicions de llei de Sumar, Podemos i el PP contra la tributació del salari mínim.
I us ho hem avançat aquí a Ràdio Estel. L'arcabisbe de Barcelona ha enviat 2 missatges al Papa Francesc desitjant-li una ràpida recuperació per part de tota la diòcesi. Uns missatges que li ha enviat durant el seu ingrés a l'Hospital Gemelli. Ho ha explicat el mateix cardenal Joan Josep Omella.
Aquest temps que ha estat, ell m'ha dos missatges li ha enviat dient que pregaven per ell,
que estem desitjant que es recuperi pronte, perquè hi ha moltíssima gent que vol que el Papa continuï fent aquest treball de guiar la comunitat cristiana i aquest ensenyament tan simpàtic que ens dona, però tan exigent, de ser treballadors, artisans de pau i de desenvolupament de la nostra societat.
Omella ho ha comentat després de l'entrega de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social que impulsa la Fundació de la Junta Constructora de la Sagrada Família. L'edició d'aquest any incrementa la seva dotació i arribarà fins als 5 milions d'euros. A més, una altra de les novetats és que la Junta Constructora amplia la convocatòria també a les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.
El director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, ha explicat que la idea és que el fons es vagi consolidant. Ho ha dit també en una entrevista a Ràdio Estel.
De moment, ara estem donem pas a pas. Mica en mica estem aprenent, estem coneixent molt el sector, estem veient on estan les necessitats per poder actuar ja de manera més clara i mica en mica.
Martínez ha destacat la feina de totes les entitats.
I després dels aldarulls i les destrosses de fa uns dies a un dels centres cívics de Girona, el Departament d'Interior ha anunciat que reforça la presència policial al barri de la Font de la Pólvora. La decisió l'han acordat amb l'Ajuntament, en la Junta Local de Seguretat Extraordinària que s'ha celebrat aquest dijous.
El patrullatge policial es farà amb més intensitat, sobretot durant la tarda i també la nit. A més, s'implementaran altres mesures complementàries, com per exemple el reforç de la neteja o sancions a tots aquests actes incívics. Ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
Tirar endavant doncs, un pla de millora immediata del dia a dia en el barri, que inevitablement ha de ser un pla que incorpori millores en l'àmbit policial, però també sobretot en l'àmbit comunitari, cívic, no, del dia a dia en aquest barri del sector de Girona Est. I per això doncs, el compromís de totes les parts és de fer un esforç especial en els propers dies, setmanes i mesos per reforçar tots aquests àmbits que he dit.
Pel que fa a la investigació de les destrosses al centre cívic Unyal, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el cas es troba ara en mans dels Mossos d'Esquadra. Parlon sí que ha explicat que ara mateix no hi ha cap detingut, però no n'ha volgut donar més detalls.
I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat 11 guàrdies civils investigats per suposades tortures i maltractaments a un CDR detingut en la coneguda com a Operació Judes l'any 2019. El tribunal considera que les amenaces i coaccions denunciades no són suficients per continuar la instrucció. I acabem amb un altre punt de tribunals, i és que l'editorial Anagrama ha decidit que no publicarà el llibre El Odio sobre el crim que va cometre José Bretón. En un comunicat, l'editorial ha explicat que ha suspès la distribució de l'obra, tot i que la justícia li ha permès fer-ho.
Anagrama ha assenyalat que ha decidit de manera voluntària respectar la petició de les mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia per tal de paralitzar la distribució d'aquesta obra. També ha manifestat el respecte per la mare dels nens assassinats i ha lamentat el dolor que li han pogut causar a Ruth Ortiz les informacions sobre la publicació d'aquest llibre. En darrer lloc, també han volgut dementir que hagin fet cap pagament a Bretón.
Gràcies, Olma. Falten 7 minuts, 8 minuts. Falten 8 minuts per les 9. Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada, Esports amb Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Taules on tastar les receptes més ben valorades.
Geografies on l'entorn és un primeríssim plat.
Denominacions d'origen que et faran tornar.
Trotamundos, l'espai que va en una sola direcció. El bon gust.
Cada dissabte a les 11 del matí et descobrim tot el que hauries de tastar per no perdre la pista a la bona gastronomia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa. Si busques un lloc on sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona. T'esperem. Troba'ns també al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Gerard Carrión cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra. Un espai per l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Formacions, novetats i estrenes per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 55, obrim els esports. Rafa Saunauja, hola de nou.
Hola de nou.
I ho fem arrencant amb la volta perquè Primo Roglic és el nou líder després d'emportar-se aquesta quarta etapa amb aquest final meravellós a la muntanya de Montserrat. Una victòria que, a més, es va decidir de manera molt ajustada amb un nou frec a frec entre Roglic i Juan Ayuso.
Així és, els dos grans dominadors de la volta, Roglic i Ayuso, han fet els dos últims quilòmetres junts. Roglic va atacar a 400 metres i aquest cop ha estat l'eslovel qui s'ha emportat a la meta amb la victòria, amb només mitja roda d'avantatge sobre Ayuso. Avui tenim la cinquena etapa de la volta, plana en aquest cas, de 172 quilòmetres entre Paüls i Amposta.
Sí, avui etapa aquestes que en diuen de transició, perquè demà també hi ha una etapa fantàstica al Berguedà, amb unes pujades i que s'espera una entrega per part del públic digna de les millors etapes.
Ahir em van arribar algun vídeo al WhatsApp d'aficionats i veritablement el que em va impactar és que van molt ràpid.
Molt,
jo a la tele no
dona aquesta sensació.
No fa aquesta sensació, però quan estàs fixe gravant,
sí.
A tota pastilla passen els ciclistes.
Sí. Corren més ells amb bici en pujada que nosaltres caminant pel carrer.
Totalment.
Una cosa exagerada.
En el meu cas, de segur.
En fi, després del ciclisme, parlem de futbol. Comencem pel Barça masculí, que ahir va guanyar per 3-0 a l'Osasuna i recupera el lideratge en solitari a la Lliga a 3 punts del Real Madrid. Això sí, la mala notícia és la nova lesió de Dani Olmo, que estarà fora dels terrenys de joc entre 2 i 3 setmanes, justament en el moment més decisiu de la temporada.
Respecte al partit d'ahir, Ferran Torres, titular en lloc de Lewandowski, va obrir el marcador al minut 11 en culminar una gran jugada col·lectiva iniciada pel propi Dani Olmo, conduïda també per De Jong i rematada amb una centrada precisa de Balde. El València va confirmar el seu bon moment de forma, mentre que Olmo, després de provocar un penal i marcar-lo en la segona oportunitat, va haver de sortir lesionat, sent substituint per Fermín. Malgrat la baixa d'Olmo, el Barça va mantenir el control i va consumar la victòria al minut 77 amb un gol de Lewandowski, assistit pel propi Fermín després d'un contraatac brillant iniciat per Pablo Torre. El polonès va reforçar així el seu liderat com a pícici de la competició amb 23 gols. Hansi Flick, tot i la preocupació per les lesions, va veure com el seu equip exhibir solidesa, varietat ofensiva i va allunar dubtes i reafirmar les aspiracions blaugranes al títol. Escoltem el central Eric García a la zona mixta.
Hem fet una remuntada molt important a la Lliga per trobar-nos en aquesta situació. Hem tingut que superar moltes proves, avui, òbviament, era una més, no? El rival, bueno, que sempre és complicat, després molts jugadors que tornen de seleccions sense temps per descansar, però bueno, crec que hem sabut manejar bastant bé el partit, la segona part ens ha costat una mica més, però bueno, al final, 3 punts, que és molt, que és el més important.
Com dèiem, ara el Barça és líder amb 63 punts, a 3 del Real Madrid i a 7 de l'Atlético de Madrid. Proper partit, diumenge, a 4:15 contra el Girona, també el Lluís Companys.
I per la seva part, el Barça femení ja és a semifinals de la Champions després de golejar 6-1 al Wolfsburg alemany. I això que les de Pere Romeu ja tenien la feina feta d'Alemanya. Sí. Ara s'enfrontaran al Chelsea, que ahir va aconseguir remuntar el City i va acabar amb un marcador final de 3-0.
Així és, les blaugranes guanyaven per 3-0 al descans gràcies a un doblet de Salma Parayuelo i una Diana de Brooks. A la represa, Claudia Pina també amb un doblet i Mapi León tancaven la golejada de l'equip, que recordem ja havia guanyat, com deies, al partit d'anada per 1-4.
I per tant, les blaugranes jugaran per setena temporada consecutiva les semifinals de la Champions, però malauradament no podran fer-ho a Montjuïc, amb un suport més massiu de l'afició blaugrana.
Sí, resulta que...
Exacte. I a més no és decisió del Barça.
No, no, en aquest cas no, perquè el Barça està donant solucions perquè es puguin jugar tots els partits allà. Resulta que la UEFA ha denegat aquesta petició del Barça per disputar el partit contra el Chelsea el 17 d'abril per conflictes, diuen, amb els drets televisius. Vaja. Que són els que manen. Avui en dia l'equip jugarà la tornada com a visitant, proposa com a alternativa el Johan Cruyff, amb tota la lògica, el dia 19, però seguirà negociant amb...